programa d'avui i us saludàvem el periodista i escriptor Boban Minic. Qui és Boban Minic? Lali, des de l'Escala, explica'm qui ets, qui t'acompanya avui.
Exacte, per qui encara no el conegui, en Boban és periodista, com bé deies, també escriptor i és autor de dos llibres que han estat, podríem dir èxit total entre els analistes i politòlegs, que serien Bienvenido a Sarajevo i l'últim, el darrer, Vida i muerte de Yugoslavia, i també ell també és protagonista d'un premiat documental que es diu Good Night Sarajevo. Boban, tu ja fa molts anys que estàs posant sobre la taula la tesi de la balcanització d'Espanya, amb el tema del conflicte de Catalunya, concretament. Què és això de la balcanització i, en definitiva, en què ens assemblem amb el procés dels Balcans?
Bueno, según diccionario, la balcanización es prácticamente disolución de un espacio político que vivía juntos por una época en trozos pequeños, pero con violencia. Quiere decir, no es como hizo Checoslovaquia o no sé quién más, sino con violencia. Yo sí, cuando vine aquí, me sorprendí un poco con la situación en España. ETA todavía mataba, los periódicos ya empezaron con insultos unos a otros. Y yo pensaba que esto no podría acabar mal, bien, según mi experiencia, claro. Y esto iba desarrollándose. Yo ya en año 2007 hice primera conferencia de serie que hablaba de balcanización de España, pero con un apéndice, balcanización de España, una amenaza real o falsa. 2012, después de todo esto de estatut, yo vi más señales de balcanización y escribí un artículo para el periódico de Cataluña que se llamaba Balcanización de España, pero con interrogantes. Y ahora, después de todo esto que ha pasado en los últimos 5 años, en mi libro La vida y la muerte de Yugoslavia, añadí un capítulo que se llama La balcanización de España, pero esta vez sin interrogantes. Sí, que hasta ahora me parece que se han cumplido todas mis previsiones y no estoy contento por esto, pero queda por ver si se cumplirá y lo demás, que no es muy optimista. Quiero decir que para mí esto es un déjà vu. Yo he vivido una vez cosas muy parecidas y mira qué destino, me toca vivirlo de nuevo.
Hem de dir que en Boban, perquè encara no el conegui també, i ell va ser durant els primers anys de la guerra, doncs va estar al peu del canó al front de la ràdio de Sarajevo, emetent en directe doncs els bombardejos, emetent en directe les desaparicions de persones, etc. Per tant, és el que queda relatat en el seu primer llibre i en el documental aquest que dèiem, de Good Night Sarajevo. I, per tant, com parlàvem aquesta setmana, aquests dies, aquests darrers dies, d'aquesta via eslovena, entenc que tu ens pots dir si creus que és viable o no és viable, tenint en compte el que va comportar la via eslovena, no?
Sí, mira, via eslovena, el modelo esloveno es prácticamente proclamar la independencia, al mismo tiempo suspender su aplicación por un tiempo determinado y intentando en este interregnum pactar la aprobación de la declaración o por lo menos un nuevo referéndum pactado, vinculante y con garantías. No es situación que se puede del todo comparar con Eslovenia, porque si nada, a Milosevic en esta 91 no le interesaba Eslovenia. Al revés, sacando Eslovenia de la Yugoslavia, él con sus aliados fijos ya tendría una mayoría en el parlamento, en ejército, etcétera, etcétera. Por esto la guerra en Eslovenia duró 10 días solo y sirvió solo para justificar la intervención posterior en Croacia y Bosnia que le interesaban. Entonces Yugoslavia era sumergida en una crisis profunda y económica y social y política. Era un país moribundo. Y por todo esto me parece que no estoy seguro si este modelo funcionaría en Cataluña y España.
Ara ho analitzarem, ara ho mirarem, això. Deixa'm viatjar fins al territori i presentar altres convidats que tenim al voltant de la taula. Viatgem primer fins a Arenys. Carota Tanganelli, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Ens acompanya aquí als estudis en Sebastià Sardinell. És advocat, membre de Drets Civils, i va ser un dels autors d'un esborrany de la Constitució catalana que es va fer conjuntament amb 16 experts que formaven part d'aquesta plataforma anomenada Constituïm. La seva intenció era oferir als parlamentaris un document que els servís de punt de partida en el moment de redactar aquesta Constitució definitiva.
Sebastià Sardinell, molt bona tarda.
Bona tarda.
Veig que té damunt de la taula la llei del referèndum d'autodeterminació.
Sí, bueno, per això vàrem treballar. És a dir, jo vaig participar a la llei de transitorietat amb un text propi i amb un altre text fet per juristes per la independència d'ANC, i també hem fet la proposta de Constitució per la República Catalana de base ciutadana. No és que l'haguem fet els 17 intel·lectuals que ha dit la companya, sinó que nosaltres, els 17, el que hem fet és anar per tot el territori, escoltar, prendre nota del que volia la gent, i ho hem traspassat a una Constitució. I nosaltres hi hem ficat la mínima cullerada possible, sí que li hem donat cos tècnic, l'hem estructurat i hem posat, l'hem articulat, l'hem titulat, però no ens hem inventat res que no hagi dit la gent, excepte alguna coseta, això de les sindicatures, que sí que és de collita pròpia, però hi ha molt poca cosa. El que diu la Constitució és el que ha dit la gent.
Sebastià, estem pendents d'aquesta compareixença del president Carles Puigdemont. Vostè què creu que passarà a partir de les 6 de la tarda? Què dirà?
Bé, el que jo penso és el que hauria de dir és executar el mandat que ha rebut. És a dir, proclamar la independència. Dit això, és molt difícil manar. Això és molt difícil. I per manar s'ha de tindre, i per opinar sobre el que un altre farà, s'han de tindre tots els elements sobre la taula. I nosaltres, el públic, no els tenim. Això és una qüestió política. I es maneguen moltes variables, pressions internacionals, pressions internes, pressions del propi partit, si és que és així, i per tant és absolutament difícil. Jo penso que oferirà una resposta creativa, que donarà, potser no contentarà el 100% a tothom, i que deixarà una vàlvula d'escapament, sigui suspenent l'execució de la decisió, sigui donant-se un totes les parts o les parts internacionals. No m'enfio gaire, i ho dic aquí amb tot el carinyo i respecte, de la intermediació del Col·legi d'Advocats de Barcelona, perquè no m'enfio, m'estimo més internacional.
Ara en seguim parlant. Anem fins als estudis d'Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs mireu, aquí als estudis d'Altafulla Ràdio ens acompanya un altre tertulià, podríem dir, una altra persona que sumem en aquesta taula rodona, és en Narcís Carulla. Ell és geòleg, que és membre del Centre d'Estudis d'Altafulla. El podem fins i tot arribar a considerar amb el seu permís historiador local. I hem de dir que és un dels voluntaris del Museu Etnogràfic del nostre municipi, que en diverses ocasions ja ens ha visitat aquí a la tarda. Narcís, bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
La mateixa pregunta trasllado que fa moment fèiem en el convidat que tenim als estudis de Ràdio Arenys. Què se'n pot derivar i què esperes de la compareixença del president de la Generalitat a partir de les 6 de la tarda?
Home, jo espero que a poc a poc anem caminant cap a aquesta autodeterminació que el dia 1 vàrem votar tranques i barranques, i que fem un pas més, doncs, cap a on ens deixen, no?
Escolta'm, ara fa un moment fora de micròfons m'has fet una declaració que jo me l'he anotat, perquè dic que això li hem de treure amb en Narcís, i tu m'has dit, és que Espanya té un problema, que és que Espanya està ferida, em deies.
Bueno, Espanya està ferida des de que l'imperi espanyol es desfà a finals del segle XIX, i l'Espanya peninsular, doncs, trontolla, la política de les autonomies fallides, i en el fons no hi ha hagut mai un reconeixement del per què els catalans volíem una autonomia i per què no estàvem satisfets de les autonomies que teníem, no? O sigui, sempre ha estat un problema de satisfacció, eh? Sempre hem anat amb ganes i mai hi ha hagut un reconeixement sincer i profund, eh? I d'aquí ve tot el procés actual, no? Que no acabarà ni demà ni demà passat, estem dins d'un procés històric que és el final jo ho veig com el final d'un imperi espanyol. O sigui, això...
Ara ho veurem com ho miren des de Madrid, perquè, de fet, des de MUN-FM, la Laura Purroi ens aporta una altra visió, la d'un politòleg. Laura, molt bona tarda.
Just ara, a 20 minutets ara sí abans de... Ara? Sí. Ara em sentiu bé? Perfecte. Doncs el que deia, que just a 20 minutets d'aquest ple del Parlament amb tanta expectativa tinc a l'altra banda del telèfon a l'Aleix Cuberes, que és politòleg i consultor de comunicació pública. Aleix, bona tarda.
Molt bona tarda, com esteu?
Et trasllado la... No, trasllada tu, Laura.
Deia que et trasllado la mateixa pregunta que han fet els altres convidats i és... què passarà, Aleix? Què passarà?
No és fàcil. No tenim una bola de vidre. És veritat que els elements, la situació, el context és d'extrema fragilitat o d'extrema gravetat, però sí que és veritat que més enllà de les paraules, les formes i el fons del discurs del president a la cambra, més enllà d'això, que si voleu després en podem parlar, tornarem a visualitzar una altra vegada com una demanda legítima, democràtica i cívica per part d'una part molt important de la societat de l'estat espanyol, com és la catalana, en comptes de ser resposta des de la política, com en altres casos històrics ha passat, o bé al Canadà o bé al Regne Unit, aquí, en comptes de l'Estat utilitzar la política, utilitza la força i la repressió. Més enllà del que pugui dir el president, està determinada ja sinó la via del 155 de la intervenció i veurem en quina dimensió i veurem si serà una intervenció de facto, si tindrem, a més d'intervinguda financerament la Generalitat, tindrem intervinguts els Mossos d'Esquadra, els mitjans de comunicació públics, el sistema d'immersió lingüística, o si d'una altra manera aquest 155 només s'utilitzarà per convocar unes eleccions no sabem quan. Per tant, l'escenari és fràgil. Jo què veig que pot dir el president? És veritat que el debat polític està molt paralitzat i hi ha gent que ho té molt clar en un sentit i hi ha molta gent que ho té clar en un altre sentit. A mi m'agradaria llegir pisos del discurs del president. És possible que hi haurà tres grans missatges. Un missatge per dins de Catalunya, un missatge per a l'Estat i un missatge també per a la comunitat internacional. És veritat que trobem matisos interessants en el discurs del president pel que fa a donar contingut i recorregut als resultats del referèndum de l'1 d'octubre. Un referèndum que ha estat legítim, però que és veritat que en les condicions que es va celebrar pot tenir unes conseqüències jurídiques i una acceptació internacional limitada. Però és veritat que aquí entra una paraula, un concepte que és molt interessant i que busca la complicitat de dos grups més de la cambra, que és el procés constituent. Més enllà d'aquest missatge per dins de Catalunya, hi ha un missatge per l'Estat. La setmana passada vam veure no només l'actuació policial salvatge, sinó també vam sentir els missatges des de Moncloa i fins i tot des de la Zarzuela, un missatge duríssim per part del rei. Segurament hi haurà una part del discurs del president que incidirà en la manca de cultura democràtica i cultura política de l'Estat espanyol, una cultura política molt autoritària, de la mateixa manera que deixarà una via oberta al diàleg. I el tercer missatge, segurament, amb la mirada posada a la comunitat internacional, mediació, mediació i mediació. Des de la nit de l'1 d'octubre, el govern de Catalunya, els seus membres, els seus cossos paradiplomàtics, no s'han cansat de trucar a les portes per dir: ei, aquí hi ha un problema polític i aquí necessitem algú amb autoritat suficient per fer seure a la taula i al final donar resposta política legítima amb aquestes aspiracions democràtiques i cíviques que durant fa molt de temps la societat catalana està posant sobre la taula. Per tant, avui, moment important, Catalunya s'està guanyant el dret a ser reconeguda, però a partir d'aquí passaran moltes coses.
Doncs aquí estarem per explicar-les, Aleix Cuberes, des de Madrid. Moltíssimes gràcies per aquesta visió i els propers dies ho expliquem. Que vagi bé.
Una abraçada.
A reveure, molt bona tarda. Gràcies també, Laura, per haver-nos apropat aquesta visió. En Sebastià apuntava moltes coses, tinc també paraules a Altafulla. Si et sembla, Sebastià, comences tu breument i ens anem a Altafulla.
Sí, vull fer una resposta al company escriptor de Bòsnia, dient-li que de balcanització aquí res. Nosaltres tenim una història, hem estat, tenim territori, llengua i cultura, poble. Tenim tots els condicionats per tornar a ser aquell estat que ja fórem. Iugoslàvia, pel contrari, va estar forçada, sempre ha estat forçada a ser-ho. Primer condicionant. Segon, no tenim el problema religiós. Aquí no el tenim. A Bòsnia hi era. Greu problema religiós. Tenim, en canvi, el conflicte amb Castella, perquè Castella i Catalunya mai s'han entès prou bé a la classe política, no la ciutadania, que s'entès sempre bé, la classe política. Recordar que Iugoslàvia, com que va estar imposada, va tenir el Tito, que li recordo al company de Bòsnia, que el Tito va formar part de les brigades internacionals, es va estar a Vic, a la Fonda Dinarès, i per tant el coneixen prou bé. I allò forçat es va desfer. Aquesta és la visió general. Castella no ha tingut mai necessitat de pactar, perquè sempre ha manat, i per tant no sap pactar. I això és un atenuant, jo li volia donar aquest atenuant. El següent company que ha parlat de que tenim l'Espanya està ferida, però està ferida de l'orgull, no està ferida enlloc més. Quan diem Espanya, distingim govern, no Espanya, perquè confonem Espanya amb Castella i la seva ciutadania. El govern està ferit amb l'orgull i el PP no vol passar la història, junt amb el PSOE, com aquell que, anant ells, es va acabar de desfer l'imperi colonial, perquè a nosaltres ens han tractat sempre com una colònia. I estic completament d'acord amb el que ha dit l'Andrés Cubelles, que aquest és el fondo de la qüestió. Missatge per Catalunya, missatge per Espanya, intermediació internacional, però des de la posició d'estat. L'article 3 del conveni de Montevideo de 1933, ratificat el 2015, diu que des que et proclames estat, ets estat, encara que no et reconeguin. Llavors hi ha les comissions Badinter i altres molts estudis que també inclouen no només a les excolònies, nosaltres hem estat colonitzats igual, però l'excusa sempre d'Espanya és que no, és que això estava previst per les colònies. No, ja s'ha aclarit que no afecta només a les colònies, sinó a aquells estats que se senten submersos. Per tant, nosaltres som subjectes passius del patiment aquest i som subjectes actius. Per això celebraré que quedi clar, que es declari la independència, que siguem estat. I en parlarem si ens reconeixen o no.
Narcís, des d'Altafulla. Narcís Carulla.
Jo m'encanta sentir tots aquests raonaments que comparteixo al 100%. I com territori, Catalunya com territori annexionat després del 1714 a la corona borbònica, tenim d'una manera fefent el dret de l'autodeterminació, no solament com a colònia, sinó com a territori annexionat militarment, no políticament, no per acord, sinó mano militari. I jo espero que tot el procés que va concloure amb el 1 d'octubre, amb aquest acte tan ben organitzat per una part i tan dramàtic i tan violent per l'altra part, es pugui reconèixer que, malgrat les deficiències tècniques que poguessin haver, té una validesa moral, social i política molt elevada. Acabo de veure per el Parlament Europeu acusant que hi havia paperetes a les urnes abans de... O sigui, dient mentides claríssimes per desprestigiar tot el procés de l'1 d'octubre. L'1 d'octubre té un valor estadístic i social irrefutable, i crec que no hem de deixar-lo caure com a valor que justifica plenament tot el procés marcat per el nostre Parlament.
Boban, des de l'escala, segur que vols apuntar alguna cosa.
Mira, a mí me gusta el optimismo de los señores y estoy de acuerdo con la mayoría de sus pensamientos y ideas. Yo solo diría que hay que estar muy atento porque en la guerra civil española tampoco había religiones confrontadas y sabemos cómo acabó todo esto. Quiere decir que hay más similitudes de lo que la gente piensa, pero espero también por mí, por mis hijos, por mi país, que ahora es Cataluña, que todo esto no acabará nunca como allí. Pero hay que ver qué hará el señor Rajoy, porque tiene pocas soluciones, me parece. Es evidente que el gobierno desde hace tiempo no tiene ideas para resolver el problema catalán y esta mala gestión les dejó en evidencia. Para salvar, digamos, la imagen de estadista, temo que endurecerá las represalias. Es decir, que aplicará el artículo 155, intervendrá a Cataluña, aplicará algo que se podría denominar la dictadura político-policial. Y ahora a ver cómo nosotros aquí aguantaremos esta presión. Entonces, mira, espero que no, pero hay que estar atento.
Amb un sí, amb un no, eh? No tinc temps per més. Veurem el president de la Generalitat detingut, Boban?
Puede ser. Sebastià. Puede ser, porque no tienen opciones ni Rajoy ni el gobierno español.
No, la comunitat internacional no deixarà que això passi.
Narcís?
No, espero que no. I en política actual no hi ha ningú imprescindible. Si hi ha un detingut, n'hi ha 10 al darrere que el substituirien.
Correcte. En tot cas, queden 8 minuts perquè tot això comenci. Ho seguirem, evidentment, a través de la transmissió que farà la xarxa. Us agraeixo tots, Boban, Narcís, Sebastià, que m'hagueu acompanyat aquesta tarda. Veurem, finalment, què ens porta, ho sabrem en pocs minuts, el que es passi al Parlament de Catalunya. I, en tot cas, segur que tindrem oportunitat de poder-ho comentar al llarg de les properes tardes. Gràcies a tots tres. Gràcies, Boban, que vagi molt bé i molta sort.
Gràcies.
Gràcies també, Narcís.
Bona tarda.
A reveure. Gràcies, Sebastià. I, evidentment, els companys de l'escala, l'Ala Giné, l'Eduard Virgili i la Carlota Tanganelli, que ens han estat donant suport.